La taula de l'Evangeli.
Bon dia i siguin benvinguts, benvingudes a la taula de l'Evangeli. Gràcies per la seva fidelitat al programa. Avui, litúrgicament parlant, som al cinquè diumenge de durant l'any. Anem a escoltar i comentar les lectures de la missa. Farem la tertúlia amb la germana Vicky Molins i amb mossèn Joan Novac. Anem a saludar-los i a presentar-los. Germana Vicky Molins, hola, què tal? Bon dia.
Bon dia.
És religiosa teresiana, dedicada al món de la marginació a la ciutat de Barcelona. Tot bé?
Tot
sí?
bé.
Gràcies per
Sense entrar en detalls.
Gràcies. I mossèn Joan Novac, hola, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Maria.
És rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià i vicari episcopal de l'Arquebisbat de Barcelona. Així també, tot bé?
Tot bé, gràcies a Déu,
Vinga.
Sí.
Doncs, som-hi.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge cinquè de durant l'any és del llibre d'Isaïes i del capítol 58.
Diu el Senyor: Comparteix el teu pa amb els qui passen fam. Acull a casa teva els pobres vagabunds. Si algú no té roba, vesteix-lo. No els defugis, que són germans teus. Llavors esclatarà la teva vida una llum com la del matí i es tancaran a l'instant les teves ferides. Tindràs per avantguarda la teva bondat i per rereguarda la glòria del Senyor. Quan invoquis el Senyor, ell et respondrà. Quan cridis auxili, ell et dirà: aquí em tens. Si no intentes de fer caure els altres ni els assenyales amb el dit pronunciant un malefici, si dones el teu pa als qui passen gana i satisfàs la fam dels indigents, s'omplirà de llum la teva foscor i el teu capvespre serà clar com el migdia.
El postexili és el context històric d'aquests versets. Els repatriats han tornat de Babilònia. El profeta exhorta els israelites a passar d'un ritualisme extern i despersonalitzat a una pràctica religiosa que tingui en compte els més pobres. Bé, teniu la paraula, tertulians?
Quina lectura, no? O sigui, per meditar-la, per aprofundir-la, quasi es pot servir per tenir-la quasi al capçal del llit, oi? Perquè ens ajuda tant a vegades aquesta...
És d'Isaïes, sí, Isaïes.
A aquesta concepció que es té molt sovint, oi, Vicky, que diuen, sí, és que no, a mi el Déu de l'Antic Testament, que és un Déu castigador, que és un Déu que ens reprèn, que ens corregeix constantment, veiem una lectura de l'Antic Testament que justament porta una pau i obra d'esperança, no? I com t'anima a fer el bé i a rebre a canvi, sense buscar-ho, a rebre a canvi aquesta gran llum i aquesta claror de la nostra vida i omplir el nostre cor, no? Jo penso que és molt important, això.
Bé, a mi, fixa't, jo aquesta lectura, bueno, m'estimo molt a Isaïes, però aquesta lectura sempre m'ha fet pensar molt en la paraula llum, que fa referència dues vegades. És preciós, perquè deixes d'estar a les fosques quan et dediques als altres. Però aquí jo, ja sabeu que a mi m'agrada molt cada dia en la meva pregària baixar a les coses que estic vivint, perquè la paraula de Déu és la que em va dient. A veure, i una de les coses que és un perill és que buscar el fer voluntariat per arreglar-te les teves foscors. No, el voluntariat, qualsevol cosa que facis pels altres, és per l'altre, no perquè tu. Ara, la recompensa que Déu et dona és la llum, però tu no busquis sortir de les fosques mitjançant fer obres bones. I això m'agrada molt. I també, per acabar, m'agrada molt un element que el profeta diu, que quan la persona està així, una mica pendent de Déu, diu: davant de tu anirà la bondat pròpia, darrere la glòria del Senyor. És la glòria del Senyor la que empenta.
Exacte.
Molt, això.
Jo, al marge de que aquí ja és com un començament de les obres de misericòrdia, oi?
Sí.
Oi? Vesteix el que venú, dona fam al que té fam, oi? Acull a casa teva els pobres de vagabuns, com feu tant vosaltres aquí a l'Hospital de Campanya de Santa Anna, i tot això. Hi ha tantes parròquies que també s'acull. Mm. Però sobretot, a mi el que em crida molt l'atenció és quan invoques el Senyor, es respondrà. Quan crida el Senyor, ell et dirà: aquí em tens.
Aquí em tens.
En el fons, jo estic pensant: aquí em tens, com podem dir que tenim a Déu? Si ens acompanyem els uns als altres. Quan ens acostem a un mossèn o a una persona de la parròquia o d'aquella comunitat, a qui em tens? A vegades no és tant per solucionar els problemes dels altres, sinó per escoltar-los, per dir, a qui em tens? Què puc fer per tu si quan estàs passant un moment molt difícil? Doncs estic, no sé què fer per tu, doncs em tens al costat, no? I em tens al costat. I això ens dona llum, també, per escoltar-nos. A vegades no volem les solucions immediates, no, és sobretot el tenir-nos els uns als altres i sobretot tenir aquesta presència de Déu a través dels germans, no?
Què més?
Què més, Vicky? Què més podem afegir?
Jo, això, només m'agrada pensar que ell és la llum i que està sempre com empentant-me a mi, no? Tot el que faig no sóc jo, sinó que és ell que ho fa amb mi.
Exacte. Jo de la llum no vull comentar massa cosa ara, perquè com després ho tindrem, sí, és sí. Justament la llum que indica exacte. El profeta Isaías és aquella llum que respondirà per sempre, que la situem, evidentment, en la persona de Jesús, no? Però omplir de llum la foscor de tantes persones. Són tantes persones que viuen en situació de foscor perquè havien lligat a tantes addiccions i a tantes situacions, a vegades complexes, familiars, laborals, socials. Doncs ens hem de donar llum els uns als altres. Ens hem d'ajudar a airejar la vida dels altres, també, sense posar-nos en superioritat als cristians, però sí transmetre aquella llum que tenim en el cor i que no ens la podem quedar nosaltres mateixos. L'hem de comunicar i l'hem d'anunciar, no?
Però vosaltres creieu que hi ha consciència realment de que quan tenim problemes, quan estem angoixats, quan els dubtes ens envaeixen, quan no podem més, realment tenim aquesta consciència que vosaltres esteu tan insistint, que hem d'acudir al Senyor i que ell ens ajudarà? Com ho veieu?
Nosaltres vivim en un món, no sé si la Vicky estarà d'acord amb mi, que hi ha tantes persones, sobretot en el nostre món occidental, tantes persones que viuen tantes situacions psicològiques, problemàtiques, de pressions i de situacions de no trobar sentit a res, i les consultes dels psicòlegs, dels psiquiatres, dels psicoanalistes i d'altres que fan tècniques, així, doncs està que la cosa està que arde. Aleshores, el saber que com a parròquies, com a comunitats cristianes, som de ser espais d'acollida, d'escolta, la gent necessita que els escoltin. Jo necessito que m'escoltin, també. Clar. No ara, que aquí a la ràdio que estic parlant, no? Però que m'escoltin vol dir que ens hem de tenir uns als altres, de saber-nos escoltats i acompanyats, no?
Sí, i bueno, jo sóc dels que penso que nosaltres no podem estar dient que Déu arreglarà i Diosito bueno és el que quiere esto, no. Diosito bueno no vol que nosaltres estem malament. Els miracles s'han de fer amb la mà nostra, eh? Això és molt important i crec que ho veurem en la següent lectura.
I que Déu, aquesta acció del Senyor, Déu actua a través de nosaltres.
Exactament.
Claríssim.
Bé, en tot cas ja anirem dialogant més sobre aquests punts, que som vosaltres, si insistiu, vol dir que hi ha quelcom que ens vol aportar llum a la nostra situació. Passem endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als Corintis i del capítol segon.
Germans, quan vaig venir a vosaltres no us vaig anunciar el misteri de Déu amb el prestigi de l'eloqüència i de la saviesa. Entre vosaltres no vaig voler saber res més que Jesucrist i encara clavat a la creu. I em vaig presentar davant vostre feble, esporuguit i tremolós. En tot allò que us deia i us predicava no hi entraven paraules que s'imposessin per la seva saviesa, sinó pel poder convincent de l'Esperit, perquè la vostra fe no es fonamentés en la saviesa dels homes, sinó en el poder de Déu.
Pau fa una confessió d'humilitat i es presenta a si mateix com un exemple de que Déu tria el que al món és insignificant i de poc valor. Bé, posem-hi
aquí,
més contingut. Digues.
Aquí jo trobo que l'apòstol és l'apòstol Sant Pau és la clara evidència d'aquests contrastos que deies i de que un home Saula, de Tars, oi? Convençut de la seva condició de fariseu, convençut de la seva creença en el Déu d'Israel, amb aquella força que anava amunt i avall i sobretot perseguint els cristians, oi? Ell, una vegada que es converteix, oi? doncs mostra no aquesta força, sinó que és en la feblesa on realment el Senyor actua, no? I jo esporuguit, jo feble, tremolós, i és en les petites coses i en les coses més humils on Déu es manifesta, que és el gran contrast de la fe cristiana, no?
A mi això em preocupa molt perquè a vegades dic, per què s'ha allunyat tant la gent de l'Església? A veure, és que no es tracta de la força, de la saviesa humana, es tracta precisament de la força de l'Esperit Sant. I si quan parlem, quan actuem, no ho fem amb aquesta força de l'Esperit Sant, sinó ho fem per personalisme, per qualsevol cosa humana, doncs aleshores no enganxem. Un sap molt fetament, quan un està parlant de Déu, si parla del Déu seu, aquell que té dins seu i que amb el que parla dia rere dia, o que està parlant d'una teoria. Això és molt important. A mi em preocupa molt això. Jo, un dia, durant una xerrada, em van preguntar per què m'havia ficat monja. I jo vaig dir, em vaig enamorar de Jesús. I al sortir un jove em va dir, enamorar de Jesús? Què vol dir? Jo no podia... Com es pot enamorar un de Jesús? Diu, mira, ja ho deia l'apòstol, sense veure, ho estimem. Sense haver estat al costat seu, és com si estiguéssim. I aleshores jo penso que hem parlat més de normes d'Església i no de Jesús. I si parlem de Jesús i ens enamorem de la figura de Jesús, és que està actuant l'Esperit Sant. Això em preocupa a mi molt. Què passa? Què passa? Aquella Barcelona cristiana que jo vaig viure quan era jove, què passa? Que no hi ha ningú ara? I aleshores és la força de l'Esperit, no és la nostra saviesa.
A veure, és molt, mossèn Joan,
és
molt, què passa?
És molt impactant quan veus persones allunyades, com que fa uns anys que mai hagués donat, ara es diria, abans es deia ni un duro, ara es diria un euro, no? Que no es diria ni un euro perquè aquelles persones reconduïssin el seu camí, com amb la constància i amb l'apropar-te i amb l'escoltar-los i amb que vagin endinsant-se en una vida de pregària i de veure la comunitat cristiana, algun servei que fan, aquelles persones han experimentat una mena de conversió i han tornat. O sigui que aquí es veu que qui actua, en el fons, és l'Esperit Sant. I nosaltres li posem límits a l'Esperit Sant. Però ell actua. El que passa és que vol actuar comptant amb nosaltres. Dintre de les nostres limitacions, ell va fent el seu camí, no? Això és com la llavor que cau a terra, oi? I que va creixent sense saber com, diu el sembrador, oi? Doncs també va actuant. Hem de tenir confiança i hem d'esperar en el Senyor. Perquè a vegades volem dependre masses de les nostres forces, els nostres càlculs, les nostres normes, com deia la Vicky, no? I no, això no és...
Però aleshores què vol dir? Potser ens ha menjat la mentalitat del món, la manera de fer perquè, mundana?
Senzillament perquè som humans. Perquè som humans i nosaltres busquem el nostre refugi, el nostre pequeño caparazón i tenir les coses molt clares. I les coses, ni la Vicky ni jo les tenim clares, sinó en el sentit que nosaltres caminem i confiem en el Senyor. Uh-huh. I el que hem d'esperar que faci el Senyor en els altres, ell sabrà, nosaltres hem d'estar allà. Aquí em tens, com sentíem abans el profeta Isaías, no? Hem d'estar. I aleshores...
Sí, però ell no fa res sense nosaltres.
Exacte.
Exactament, no fa res sense nosaltres. Jo a vegades, que clar, ja estic molt gran, i la meva relació amb Déu ha anat canviant. Ara jo sempre li dic que estem com un matrimoni vell, que ja, jo no li dic tot el dia que l'estimo, però ja no puc passar sense ell. Però és que ell tampoc pot passar sense mi. Un matrimoni vell no poden passar l'un sense l'altre. I aleshores, a vegades, l'acció de l'Esperit Sant passa per nosaltres.
Exactament.
I això és el que em preocupa a mi, no? Que, mm-hmm. Què fem perquè la gent s'acosti una altra vegada, no a nosaltres, sinó al Crist.
És que jo penso realment que com ell es necessita a nosaltres, però nosaltres també li posem límits. O sigui que hem de deixar que l'Esperit Sant actuï a nosaltres. Per tant, hem de tenir una vida més serena, una vida d'anar a l'essencial, una vida de la paraula de Déu que ens vagi impregnant, la salvació dels sacraments, la vida de pregària i el servei que fem als altres amb senzillesa i humilitat, no?
Bé, en tot cas, si voleu, podeu continuar parlant d'aquest tema en la lectura que escoltarem ara.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Lectura que és l'Evangeli, i en aquest cas de Sant Mateu, del capítol 5è.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles, «Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal ha perdut el gust, amb què la tornaríem salada? no serà bona per a res. La llançaran al carrer i que la gent la trepitgi. Vosaltres sou la llum del món. Un poble dalt d'una muntanya no es pot amagar. Tampoc quan algú encén un llum no el posa sota una mesura, sinó en un lloc alt i fa llum a tots els qui són a casa. Igualment, ha de resplendir la vostra llum davant la gent. Llavors, en veure el bé que heu obrat, glorificaran el vostre Pare del Cel.
L'evangelista ens exposa dues imatges per a donar-nos a entendre quina ha de ser la postura del deixeble de Jesús en el món. Sal de la terra i llum del món. Però això com es concreta? A veure, tertulians.
És important que nosaltres ens situem en aquest capítol 5 de Mateu, preciós i al mateix temps punyent. El diumenge passat escoltàvem les benaurances, estem en aquest sermó de la muntanya. Aleshores, tots són ensenyaments que han de referir-se sempre a que és benaurat per excel·lència, que és Jesús. Des d'allà és el nostre marc de referència. O sigui, per tant, nosaltres no podem ser llum si no rebem la llum de Jesús. Nosaltres no podem donar bona sabó a la vida, la que és la sal, oi? Si no ens alimentem d'aquesta sal i aquest gust que ens dona Jesús. Jo penso que en relació també amb la lectura del profeta Isaías, aquesta llum té un nom, i aquest nom és Jesús, no? Nosaltres hem de ser reflex d'aquesta llum de Jesús. No és a nosaltres que ens han de mirar, és a Jesús que ens han de mirar a través nostre, no?
Sí, jo d'acord, i precisament això em porta a pensar. Una vegada el papa francès va dir: nosaltres no tenim que fer proselitisme, tenim que donar testimoni. I clar, el testimoni ha de ser bé palès, si no, no. I a mi aquesta frase de ser com la llum que es veu, que no es posa amagada, pues a mi sempre em semblava que es contradeia una mica amb el que fa la mà dreta no ho de saber l'esquerra. I això m'ho pensava quan a vegades parlo en la televisió i aleshores penso, mira, ja estan veient el que faig i havia d'amagar-me, no? Doncs aquesta també, aquesta contradicció tan maca que hi ha en l'Evangeli. Per una banda, tantes coses que fem durant el dia que ningú sap. Però per una altra banda, si no tenim una llum que es vegi, doncs no donem testimoni. El testimoni és importantíssim, molt més que el proselitisme. Perquè nosaltres no tenim per què fer proselitisme. Nosaltres hem sentit una veu, mira i segueix-me, i l'hem seguit. I el més que podem fer és, com Andreu, no? Vine i ho veuràs.
Exacte.
Vine i ho veuràs.
Jo penso que és molt important aquí és la referència que nosaltres, quan fem bé les coses als altres, per què les fem? Les fem
exacte.
Perquè nosaltres volem rebre un reconeixement.
Exacte.
Si ens el donen el reconeixement, tampoc ens hem d'amagar, hem d'agrair. Que ens donin, perquè ens agrada fer les coses i que la gent se senti contenta per el que fem, però vigilar que no siguem nosaltres els que ens omplim d'orgull i tot això. Un orgull sa sí que és bo també com a cristians. Per tant, quan a vegades es fa tot el resum de l'any de lo que ha fet Càritas al llarg de l'any, hi ha molta gent que diu, no caldria, no, és que cal fer-ho mirant bé que no es fa per demostrar res a ningú. Aquí a nosaltres no es cal demostrar res a ningú, ens cal mostrar el bé que fem i mostrar l'Església a través de Càritas, fa molta acció i a través d'ans serveis que es fan a tantes persones, fan coses bones perquè és com forma part de la nostra essència com a cristians, no perquè vulguem demostrar. Jo vaig ajudar aquest, vaig a fer coses bones perquè sí, aprendran que l'Església també és bona. No, és que l'Església ho ha de fer i com a cristians ho hem de fer.
Sí. Que potser per una espiritualitat sí. Que he viscut durant molt temps i una mica també jesuítica, sempre penso de purificar les intencions del que fem. Això és molt important. Veure per què estic fent això. A vegades no, el més important no és el que es fa, sinó des d'on es fa. A veure, com estic jo per fer això? I això és molt important, perquè la gent no la podem enganyar.
Exacte, jo quan sento a vegades l'expressió, sempre respectant les persones, no sé tu, Vicky, si l'has sentit alguna vegada, però algunes persones, joves sobretot, que et diuen, és que a mi m'agradaria fer un voluntariat per sentir-me útil, que jo entenc que volen això,
sí.
Però que no sigui fer voluntariat per realitzar-te, sinó que tu fes voluntariat per fer bé als altres.
O perquè
això,
jo estic malament a veure si he fet voluntariat m'arreglo.
Exacte. Com a conseqüència, això repercutirà també en tu, però no ha de ser la teva intenció, el teu benefici personal. Que sí, no?
Ja, però potser hi ha aquesta intenció de fer bé als altres i, en canvi, potser perdent de vista el que és el testimoni personal com a cristians allà on som, sí, en el treball, en la família, en l'àmbit social, mm, en l'àmbit acadèmic.
Exacte.
Allà on som. No us sembla
que
és un testimoni? I això ho considerem prou? Vosaltres què
veieu? Jo penso que tenim una tendència a la nostra vida a fer com petits classificadors. I la nostra vida a ser integral. O sigui, amb la família, a l'escola, a la feina, a la parròquia, en la societat, en el barri, quan vaig al bar amb els amics, jo he de mirar de ser una persona, sí, coherent, una persona, i fer bé als altres, sí, si mirar a qui, no? A qui no mires, jo, a qui.
Des de la meva vessant, clar, que és de religiosa, no? Jo tinc un carisma i tinc una missió, però la missió no és fer coses. Jo soc missió des de que m'aixeco fins que m'aixeco el dia següent. O sigui, la missió és tota.
Exacte.
I això és el que tens raó. És aquest testimoni, no l'haig de donar fent coses, sinó sent.
Però a vegades s'ha insistit molt, jo no sé des d'on ni en quins àmbits, però que per ser cristià s'han de fer moltes coses, molt de bé als altres, i s'ha de treballar, i s'ha de fer voluntariat. Però potser alguna vegada perdem de vista de que no cal fer potser tantes coses, sinó ser allà on tu ets, ser aquest testimoni. Què tens que actues d'aquesta manera? Com és que fas això? Com,
sí, bueno,
no sembla?
L'activisme passa en la societat, passa en l'església, i aquest activisme de que sembla que si m'aturo un moment i me creuo de braços, sembla que estigui traint a vegades les... Sí. No, a vegades convé fer aturades, sí, per saber les coses, deixar que l'espai treballi en tu, i després estar atent a les necessitats que tinguis al voltant. Tu tens una feina, tu tens una acció que has de fer aquesta tarda, per exemple, i et truquen i una persona que et necessita, bueno, doncs potser és prioritari això. I els projectes se't trunquen, oi? Se't trunquen. La qüestió és com respons davant de les necessitats, no? Jo a vegades he sentit alguna vegada que està una persona que està pregant, està molt, molt concentrat d'això, vas allà a saludar-la, aquesta persona, i et diu, i es gira, ai, que estava pregant, oi? Com dient, sí. Com, no molestis, no?
Com ve Jesús a molestar-me?
No molestis. No, a veure, aquí els cristians hem de ser aquells que ens hem de deixar importunar constantment, sempre amb uns equilibris, evidentment. Hi ha gent que sí que és una mica plom, i els hem de dir, els hem de prorrogar, mira, vine aquesta tarda a veure'm, o demà, o que sigui, però hem d'estar sempre al servei, i oberts a totes les inclemències possibles, no?
Sí, sí. Uh-huh. Molt bé, ho hem de deixar aquí. Si voleu, podem continuar parlant d'aquests temes tan interessants, i us convido diumenge vinent a venir aquí, que farem els comentaris a la litúrgia del diumenge 6è de durant l'any. Gràcies als nostres tertulians, però sobretot també a vosaltres, que heu fet possible. La germana Vicky i també la mossèn Joan.
Moltes gràcies,
gràcies,
Maria.
Gràcies a tots dos. I ens retrobem amb vostès, doncs, diumenge vinent. Aquí, a la sintonia de Ràdio Estel, s'ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.